Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia per gaudir d'un matí poc fred i per assaborir un migdia càlid.
Supermatí a Ràdio Capital, amb Dani Cortés.
Hola, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, que és dijous 17 de febrer del 2021. Un dia que, atenció, avui podem arribar als 20 graus en alguns punts de la comarca, màximes que poden arribar als 20 graus. Fins i tot demà podria arribar a pujar més. Estem davant d'una primavera avançada que ens deixaran gaudir aquest matí molt poc fred. Les temperatures, un segon, perquè m'esteu escoltant fatal, oi? Ara millor. Les temperatures anormalment altes es moderaran i baixaran de cop durant el cap de setmana. Ara a Palafrugell tenim 7 graus, a Pals en tenim 6 i a Santa Cristina en tenim 5 de graus. Avui al Supermatí us explicarem que torna el govern i oposició. El programa de debats entre un alcalde i el cap de l'oposició del Baix Empordà torna avui, i avui viatgem cap a Palamós, un programa enregistrat des del nostre estudi, al Centre Cavallers, l'estudi Juli Pedrero de Ràdio Capital, en què l'alcalde Lluís Puig i el cap de l'oposició, el socialista Josep Coll, debatran sobre temes com l'hospital, el port i el passeig marítim. I per tant del present i del futur del municipi. És la primera entrega d'aquesta nova fornada de governs i oposició, aquest programa de Ràdio Capital que ja vam començar ara fa 2 anys i que ara reprenem amb la vista posada a les eleccions d'aquí un any i pocs mesos. A banda, avui també us explicarem que les bones dades de la pandèmia fan que el Servei de Salut, sobretot l'Hospital de Palamós, relaxi algunes restriccions i ampliï horaris de visites. Avui al Supermatí us explicarem quins són aquests horaris concretament. Us explicarem un nou episodi de detencions contra la marihuana, perquè, atenció, l'últim cas són 2 detinguts que tenien 152 plantes a casa seva, a Palamós. 152. I avui us explicarem tots els debats, tots els titulars que hi va donar l'entrevista que vam fer a l'alcaldessa Maite Salva. Per una banda, ens va explicar tot com està el contenciós administratiu que tenen amb la Generalitat, ens va explicar que ella es tornarà a presentar a les eleccions per Junts per Catalunya, però atenció, el titular va ser: no crec que ningú s'estimi tan begur com jo. No crec que ningú de les entitats ecologistes s'estimi tan begur com jo. Un titular que ja ha aixecat polseguera. De seguida en parlarem de tot plegat. Avui, que és dijous i que parlarem de cinema, hi ha moltes estrenes aquest cap de setmana i molt interessants. En parlarem amb l'Ignasi Arbat. Són les 8 i 3 minuts. Som la Ràdio L'Empordà. Avui a la redacció d'informatius de Ràdio Capital, en Sergi Villena, l'Anna Salvador, en Roger Rams i la Maria Alzina i l'Àlex Cordón. Bon dia a tots.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Aquest vespre torna el govern i oposició a l'antena de Ràdio Capital i també a les nostres xarxes socials. Emetrem el programa de debat entre el cap de l'oposició i l'alcalde d'un municipi. Avui, com us deia, anem a Palamós i parlarem sobre l'Hospital de Palamós, el port, el passeig marítim i molts altres aspectes de la política del municipi. I com dèiem, aquesta és la primera entrega d'una nova sèrie de governs i oposició, en què recordeu que l'anterior edició, just abans de les eleccions del 2020, del 2019, vam parlar vam fer Palafrugell i la Bisbal. Doncs ara presentem Palamós i de seguida, d'aquí molt poc, vindran altres entregues del govern i oposició. Aquest programa que presenta l'Andreu Paneque, el col·laborador del Supermatí, l'Andreu Paneque, el politòleg, i que han treballat en Gerard Escaig, en la Marc Coll, en Miquel Quaranta i en Martí Seguer. Avui al vespre, a les nostres xarxes socials i a l'antena de Ràdio Capital, una nova edició del Govern i Oposició. L'Hospital de Palamós relaxa les restriccions i amplia els horaris de visites als acompanyants. Àlex.
Ha estat gràcies a l'evolució positiva de la pandèmia. D'aquesta manera, durant les 24 hores del dia, els acompanyants podran visitar les àrees de maternitat i pediatria de l'Hospital de Palamós. Pel que fa a la resta d'hospitalitzacions, es podrà visitar els pacients en diferents franges horàries.
Ens alegrem d'aquesta millora en les mesures en els hospitals, perquè realment la situació fins ara era molt restrictiva. Dos detinguts a Palamós per tenir 152 plantes de marihuana.
Els detinguts són un home de 42 anys, amb antecedents policials, i la seva parella de 39, com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i frau en el subministrament del fluid elèctric. La investigació policial va començar quan diversos veïns van denunciar una forta olor de marihuana en aquella zona.
Obrim la pàgina de l'àmbit ecològic, per una banda perquè l'Associació per la Promoció del Transport Públic va presentar ahir el seu projecte de tren de la Costa Brava davant de tots els partits polítics al Parlament. Maria.
Han comparegut el president de l'Associació per a la Promoció de Transport Públic, Adrià Ramírez, i el vocal i tècnic de la mateixa associació, Marc Taulats, per explicar en què consistirà el projecte de tren tram de la Costa Brava. La Generalitat ja va incloure una partida de 500.000 euros als pressupostos del 2022.
Gràcies, Maria. I tot el que té a veure amb l'ecologisme. Us destacàvem aquests titulars que ens ha donat l'alcaldessa Maite Selva, l'alcaldessa de Begur, en l'entrevista d'ahir al Supermatí. El primer de tots va assegurar que ningú de les entitats ecologistes s'estima tant Begur com ella.
L'alcaldessa defensa així que l'Ajuntament no vol destruir el municipi, com assegura que creuen algunes plataformes ecologistes. En una entrevista al Supermatí de Ràdio Capital assegura que les plataformes fan encarnissament gratuït de l'Ajuntament.
Però ells parlen d'un encarnissament que crec que no és real. O sigui, no tenim un municipi destruït, anem a destruir el municipi ni molt mai.
A més, Begur i la Generalitat també han arribat, ens ho va explicar aquí Maite Selva, a un acord sobre el pla del litoral, almenys per negociar-lo.
L'Ajuntament de Begur atura el contenciós administratiu que havia obert contra tres sectors que el pla director urbanístic va desclassificar i en què hi havia convenis signats amb propietaris. L'alcaldessa Maite Selva explica que ho fan després que el govern els hagi convocat a una reunió per parlar-ne.
I per últim, Maite Selva també ens va explicar que es presentarà a la reelecció com a alcaldessa de Begur.
Maite Selva assegura que si continua amb la mateixa il·lusió, es presentarà a les eleccions del 2023. Selva es va convertir en la primera dona alcaldessa de Begur el 2019, com a cap de llista de Sempre JxCat. Per fer-ho va fer un pacte tripartit amb Tots per Begur, Esclanyà i l'UPM.
Amb Selva, per cert, també vam parlar d'aquest titular que també és notícia avui, que és que Begur i Palafrugell han signat un conveni per dinamitzar els seus polígons industrials que en realitat estan a tocar.
L'Ajuntament de Begur i l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell han signat aquest mes de febrer un conveni de col·laboració amb l'objectiu de dinamitzar econòmicament els polígons d'activitat industrial d'ambdós municipis i poder atraure així noves inversions i generar nous serveis, nova indústria i nous llocs de treball qualificats.
Més notícies. El Consell Comarcal contracta una nova brigada forestal.
Des del mes de desembre, el Consell Comarcal del Baix Empordà té contractada una brigada forestal a càrrec de l'Àrea de Sostenibilitat i Acció Climàtica. Les seves principals tasques seran la neteja forestal de les franges de protecció d'incendis, de nuclis i urbanitzacions, de zones verdes de titularitat municipal i el desbrossament dels marges de camins.
I avui hem de lamentar la mort de Josep Falgueres, als 96 anys. Era un reconegut activista cultural de Palamós.
Falgueres va participar en la fundació de la Casa de Cultura i de la revista La Proa. També va col·laborar activament en diferents publicacions periòdiques. D'altra banda, té diversos llibres, com Vinque, la fàbrica de Palamós, o El meu Sant Antoni.
Que descansi en pau, per tant, en Josep Falgueres, l'activista cultural de Palamós. Obrim l'àmbit esportiu. Per una banda, per explicar-vos que el corredor Mató Palafrugell ha perdut aquesta tarda, per ahir al vespre, contra l'ICG Software Lleida per 0-1. Jugaven al camp de Lleida. Per tant, trenca una mica la dinàmica positiva que havia començat l'hoquei Palafrugell en els últims dies i ara mateix es manté en penúltima posició a la taula. Això ha passat aquesta matinada. També aquest cap de setmana torna el sisè clàssic sprint Baix Empordà amb gairebé 115 quilòmetres de recorregut.
La competició tindrà lloc dissabte 19 de febrer de la mà de l'Associació Comarcal de Vehicles de l'Empordà i Clàssics de la Vall del Terri, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Begur i de Clàssics Rent Service.
I avui al Supermatí hem d'acabar aquest repàs dels titulars animant-vos a mirar aquest vídeo espectacular que hem publicat a la nostra pàgina web de Calella de Palafrugell a la sortida del sol a vista de drons.
Palafrugell ha enregistrat imatges aèries sobre Calella de Palafrugell i l'espai dels jardins de Cap Roig dins d'un projecte de filmació recreativa del municipi amb drons, amb l'objectiu de promocionar el destí a nivell turístic gràcies al seu gran interès paisatgístic i patrimonial. Aquestes imatges de gran qualitat serviran principalment per actualitzar el banc d'imatges turístiques del municipi i promocionar-lo a través de les xarxes socials i del web oficial visitpalafrugell.cat. A més, també podreu gaudir del vídeo si entreu ara mateix al nostre web radiocapital.cat.
Gràcies, Roger, i ara és el moment de repassar la previsió del temps amb en Marc Vilà. Bon dia.
Bon dia.
Perquè sembla que arriben dies de temps primaveral.
Avui i demà divendres tindrem un temps molt suau, temps de mànigues de camisa. Estem parlant que la jornada d'avui dijous es planteja com una primavera avançada amb temperatures que ens deixaran gaudir d'un matí molt poc fred i un migdia molt suau. El cel es presenta una mica enterbolit de núvols alts i mitjos, sobretot la primera meitat del dia. Però això no serà impediment perquè les temperatures màximes de la comarca arribin i alguna fins i tot passi dels 20 graus. Demà fins i tot podríem parlar d'un algun grau més i tot. Aquestes temperatures anormalment altes es moderaran i baixaran de cop durant el cap de setmana que ens creuarà un front que inestabilitzarà l'atmosfera i engegarà el motor de la tramuntana.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
I més enllà del Baix Empordà també estan passant moltes coses. Carla Simón fa història a la Berlinale amb el primer Os d'Or català per Alcarràs. La cineasta catalana ha dedicat el premi a les petites famílies d'agricultors que cultiven la terra i s'ha definit com una filla de la Berlinale. Importantíssima la victòria de Carla Simón perquè és una pel·lícula en català, una pel·lícula petita, una cinta que retrata la pagesia catalana i, atenció, feta amb actors no professionals. Una pel·lícula que ha guanyat, com dèiem, l'Os d'Or a la Berlinale, i que això també hauria de fer veure a tots els cineastes o estudiants de cinema de Catalunya que decideixen fer pel·lícules en castellà, molt intimistes i molt maques, i que després no es mengen uns xurrodons. Mira, ara aquesta pel·lícula en català, ben feta, ha guanyat un dels premis més importants del cinema internacional. La majoria dels centres de l'Opus no separaran per sexe a l'ESO per mantenir la subvenció. 8 centres han fet el pas després que Educació va anunciar que el curs vinent deixaria de finançar els grups que acabin el concert. Per tant, la majoria de centres de l'Opus decideixen no optar aquesta subvenció del govern i no separaran per sexe a l'ESO, sí que ho faran 8 d'aquests centres de l'Opus Dei que hi ha a Catalunya. El conseller Argimon està a favor de començar a eliminar les mascaretes dins les aules el 28 de febrer. El conseller de Salut ha afirmat que veu bé l'informe de l'Associació Espanyola de Pediatria que proposa un canvi imminent i progressiu a les aules. A més, recordem que abans que acabi aquest any, aquest mes, el govern va prometre que treballaria per eliminar les quarantenes a les escoles i que només fessin quarantenes els alumnes que hagin estat positius. L'OTAN insisteix, Rússia no està allunyant tropes d'Ucraïna, sinó que s'hi està acostant. Els Estats Units havien assenyalat ahir com a possible dia de l'atac i Ucraïna va respondre celebrant un dia patriòtic. El fet, però, és que no hi va haver atac, però que, segons l'OTAN, Rússia està incrementant la presència militar a les fronteres d'Ucraïna i, per tant, la invasió podria passar, diuen, en qualsevol moment. I la Unió Europea podrà deixar Polònia i Hongria sense fons si no respecten els drets humans com passa ara. La sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala que la Comissió Europea congeli el pagament dels ajuts si detecta vulneracions en l'estat de dret que els detecta perquè estan passant. Recordem, Polònia i Hongria. Ara mateix, mira, un quart de 9 del matí. I el comentari d'opinió avui al Supermatí de Ràdio Capital, en aquest cas, avui ens l'envia, deixeu-me consultar qui ens l'envia, avui el comentari d'opinió al Supermatí de Ràdio Capital és precisament d'en Marc Casanovas.
Els pobles i les ciutats creixen, progressen, milloren i es transformen gràcies a les persones que en formen part. Per mi, un municipi té èxit social, és a dir, que moltes persones hi voldrien viure, quan els actors que hi conviuen han creat un entorn agradable per viure, no només on viure. Si ens fan la pregunta quina ciutat de la comarca de més de 10.000 habitants ens agradaria viure, segurament en molts casos coincidirem. També segur que coincidirem en aquells on no volem viure. Mireu, aquest article no té per objectiu fer una llista de millors i pitjors ciutats. El que vull és posar de manifest que algunes ciutats tenen èxit i altres no, i entendre per què passa això. Segur que hem sentit alguna frase semblant a «és que ara aquest municipi està de moda». Doncs mireu, penso que aquesta moda no arriba sola, que al darrere hi ha molta feina ben feta per comerciants, polítics eficients i ciutadans implicats, que quan una ciutat està de moda, tot plegat es veu impulsat per fer encara major aquest èxit. Jo definiria amb la paraula il·lusió. Els municipis que desprenen il·lusió, els ciutadans, genera una visió de futur i una implicació total en el dia a dia del municipi. I això es converteix en un sentiment de pertinença, d'orgull i el famós èxit social. Tota aquesta anàlisi el faig deixant de banda l'atractiu turístic, eh? Penso que un indicador d'aquest èxit social és l'associacionisme. Sí, les associacions són tresors socials on el ciutadà decideix cedir de manera altruista el seu temps a la societat de la qual forma part. M'atreveixo a dir que les ciutats de la comarca on voldríeu viure tenen molta més activitat associativa que aquelles en les que esteu segurs que no hi viuríeu de cap manera. Els municipis amb un gran nombre d'entitats vinculades a la vida cultural, juvenil, esportiva i social del poble tenen les condicions perfectes per esdevenir ciutats d'èxit social. La clau està en la participació ciutadana. L'associacionisme és compromís, valor i actitud davant la societat. És la connexió amb les persones, amb el territori, amb les administracions i amb els projectes que afermen la cohesió social. Per acabar, voldria dir que hi ha ciutats que no tenen èxits socials, que no tot està perdut, que amb temps i perseverança es pot aconseguir el canvi. També, per aquelles ciutats que tenen èxits socials, els voldria dir que cuidessin molt i molt i molt les associacions, ja que la il·lusió també desapareix. Som-hi!
Nosaltres de seguida tornem i ampliem totes les informacions que us hem ofert fins ara.
L'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Torna la garoïnada a Palafrugell.
11 restaurants us han preparat un menú especial de cuina empordanesa. Combineu-lo amb nits d'hotel, excursions en vaixell, rutes de senderisme, tas de vi, visites culturals...
Informeu-vos-en al 972-300-228 o a garoïnada.cat.
Les garoïnes, els restaurants de la garoïnada. Fins al 27 de març a Palafrugell.
Ets un apassionat a la literatura i l'escriptura i a més ets creatiu? Si tens entre 14 i 18 anys, el concurs literari Amic Ficcions és per tu. Per participar només has de crear una història de ficció dividida en 3 capítols i podràs guanyar iPhones, PlayStations, iPads i auriculars sense fils. Informa't al web ficcions.cat. L'organitza l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació.
Ara mateix, les 8 i 20 minuts, som al supermatí de Ràdio Capital. Aquest vespre torna a Ràdio Capital el Govern i Oposició, el programa de debat en què s'enfronten l'alcalde d'un municipi de la comarca contra el cap de l'oposició. Avui anem a Palamós, en un programa, en un Govern i Oposició que es podrà seguir des de la nostra pàgina web, radiocapital.cat, des de l'antena de Ràdio Capital i des de les nostres xarxes socials. Un programa enregistrat des del nostre estudi, Juli Pedrero, de Ràdio Capital, al Centre Cavallers de Palafrugell. Un programa, per tant, visual en què podreu veure aquest cara a cara, un programa també presentat pel politòleg Andreu Paneque. Un programa ara que l'ha preparat en Gerard Descats, ara ens ho explicarà, i que comença amb el que s'ha fet bé i el que no s'ha fet bé durant l'últim mandat a Palamós. Gerard, donen alguns detalls.
El primer Govern i Oposició d'enguany de Ràdio Capital recupera la primera pregunta de les passades edicions. Quines són les coses bones i quines les dolentes que fa cada política al municipi? Aquesta nit serà el torn de l'alcalde Lluís Puig d'Esquerra i el socialista Josep Coll com a oposició cara a cara als micròfons d'aquesta ràdio. Amb aquest to distès comença el Govern i Oposició Palamós, que s'emetrà avui a partir de les 8 del vespre a Ràdio Capital de l'Empordà, en àudio i en vídeo per la web i les xarxes socials de l'emissora.
Un programa, evidentment, amb diverses discrepàncies entre els dos polítics.
Tant Puig com Coll han discrepat sobre els temes més polítics a Palamós, o com a mínim, de la manera d'executar-los. Josep Coll li ha retret a l'alcalde que quan hi va haver un problema amb una pàgina web de venda online, no es trobessin solucions.
El regidor de promoció econòmica ha dit que era una cosa que no se'n sortia, una cosa que no, bueno, que no funcionava. Nosaltres, evidentment, aquí discrepem. Evidentment, un regidor doncs, ha de tindre o ha d'intentar doncs, subaltar els problemes. No està per dir que les coses no funcionen i que bueno, aquí ho deixem. O és la sensació nosaltres que vam tenir, no?
Algunes de les temàtiques del Govern i Oposició Palamós de Ràdio Capital parlen del futur de l'Hospital de Palamós, quan arribarà el canvi de lloc, o fins i tot el port del municipi, si arribarà a ser Port Schengen o no. Això ho explica Lluís Puig al Govern i Oposició Palamós de Ràdio Capital.
Deu haver-hi algun problema que no sabem perquè nosaltres no tirem la tovallola, nosaltres seguim insistint, nosaltres pensem que no és una bogeria demanar que el port de Palamós esdevingui un port Schengen, que això permetria doncs, que persones de fora de la Unió Europea entressin a la Unió Europea a través del nostre port.
Però el cap de l'oposició alerta que el port és només un tema de campanya.
Estem en un moment, un punt, que la Generalitat de Catalunya només treu el punt Schengen doncs, quan toquen eleccions. I me refereixo que aquest és una de les coses que sempre es comenta, sempre ens diuen doncs, per intentar doncs, trobar un rèdit de vots, però que en el moment que desapareixen les eleccions doncs, el que se'ns informa és que en cap moment la Generalitat de Catalunya no fa més passos enllà d'una mica de cridar el que és el moment de les eleccions.
Home, igual qui hauria de fer la feina és el govern socialista del govern espanyol. Ja ho veurem. Tot això són alguns dels detalls d'aquest govern i oposició que podreu veure avui a les 8 del vespre a través de les xarxes socials de Ràdio Capital des de la nostra pàgina web i en àudio també a l'antena de Ràdio Capital, l'enfrontament entre l'alcalde de Palamós, Lluís Puig, i el cap de l'oposició, el socialista Josep Coll, al govern i oposició. I mira, encara Palamós, bones notícies a l'Hospital de Palamós. L'evolució de la pandèmia ha fet que els centres assistencials del Servei de Salut Integrat del Baix Empordà, parlem de l'Hospital de Palamós, relaxin les restriccions en els horaris de visites i en els accés als acompanyants.
D'aquesta manera, durant les 24 hores del dia, els acompanyants podran visitar les àrees de maternitat i pediatria de l'Hospital de Palamós. Pel que fa a la resta d'hospitalitzacions, es podrà visitar els pacients de la 1 a les 3 de la tarda i de les 7 a les 9 del vespre. En aquest cas, l'últim accés autoritzat és a les 8. Aquests horaris també són vàlids per a la unitat de cures intermèdies. Els pacients que vagin a consultes externes o al servei d'urgències ara ja poden estar acompanyats d'una persona. on està completament prohibida la presència d'acompanyants, és a les àrees on hi ha pacients Covid.
8 i 25 minuts. El tren tram de la Costa Brava ha fet un altre pas endavant. Han comparegut davant del Parlament de Catalunya el president de l'Associació per la Promoció del Transport Públic, Adrià Ramírez, i el vocal i tècnic de la mateixa associació, Marc Taulats, per explicar la seva idea d'aquest projecte de tren tram de la Costa Brava. Maria Alzina.
La compareixença, que ha començat de manera puntual a les 10 del matí, s'ha iniciat amb l'explicació del projecte de tren tram de la Costa Brava. El president de l'associació ha destacat la rellevància d'aquesta connexió tan important amb la Costa Brava. Aquest mitjà de transport vertebraria la mobilitat de 300.000 persones al territori.
La Costa Brava és el principal buit de la xarxa ferroviària de Catalunya. Evidentment hi ha altres comarques que també tampoc tenen tren, però és la comarca més poblada sense tren de Catalunya. Però en canvi té suficient població i té suficients empreses, tenim llistat també d'empreses que hi ha al territori, com per poder generar aquesta demanda. Per què? Té volums de demanda de diverses ciutats de més de 10 i 20.000 persones i també per la població estacional que arriba a tenir.
El projecte proposa un tren tramvia perquè permet una gran adaptabilitat sobre el territori i pot aconseguir velocitats en zones interurbanes fins a 120 km per hora. Després de realitzar un estudi dels possibles costos que pugui generar la construcció d'aquest projecte, des de l'associació preveuen que el tren tramvia de la Costa Brava tingui un cost de 1.200 milions d'euros.
Això ho van presentar al Parlament, com dèiem, davant dels diversos partits. Quines són les opinions de les formacions polítiques?
Els partits que han participat en la compareixença han mostrat una visió conjunta. El tren tram de la Costa Brava aportaria clars beneficis a la mobilitat de la zona del Baix Empordà. Tot i això, la visió conjunta és que es necessiten més estudis i establir amb més claredat els possibles costos que suposaria instal·lar una infraestructura d'aquest tipus al Baix Empordà. Des d'En Comú Podem, a més, treuen un tema que ja s'havia plantejat amb anterioritat, la ramificació de la línia o la instal·lació de microbusos per connectar la instal·lació amb altres municipis de la Costa Brava. En resposta a aquesta pregunta, Ramírez ha afirmat que seria més factible unir aquestes poblacions que queden excloses de la línia amb un servei de microbusos.
Esperem que avanci ràpidament aquest projecte del tren de la Costa Brava, que va agafant forma. L'alcaldessa de Begur, Maite Selva, de Junts per Catalunya, defensa que l'Ajuntament no vol destruir el municipi, com assegura que creuen algunes plataformes ecologistes. En una entrevista al Supermatí de Ràdio Capital, Selva va dir literalment que no creu que ningú de les plataformes ecologistes s'estimi tant Begur com ho fa ella. Va explicar-nos que ara mateix l'Ajuntament té 6 o 7 recursos contenciosos oberts sobre temes urbanístics, tots presentats per les plataformes. Anna Salvador.
Un d'ells és el recurs que SOS Costa Brava va presentar per possibles irregularitats en les llicències de construcció a la Pedrera. Maite Selva assegura que no pateixen pel contenciós i recorda que no hi ha res que pugui impedir la construcció de les 24 cases previstes. Ara mateix n'hi ha 5 de construïdes i se'n faran 3 més. L'alcaldessa reconeix que la imatge de la Pedrera ara mateix xoca, però que cal veure al final del projecte, ja que hi haurà vegetació que farà que l'impacte no sigui tan assegurat. Preguntada sobre l'opinió de l'Ajuntament pel que fa a aquestes construccions, l'alcaldessa ha explicat que la intenció no és destruir, sinó tot el contrari. Assegura que el fet que vulguin adaptar el planejament de Begur al pla director ho demostra.
Començarem a fer la revisió del planejament nou urbanístic de Begur, que l'últim que tenim és el 2003, i el fem per adaptar-lo al PDU. Jo crec que amb això dic moltes coses. No ho fem per adaptar al PDU. Per tant, no anem a destruir, no volem... ens tenen aquí com si fóssim els estructors de territori i nosaltres no és la nostra intenció ni moment, al contrari.
En aquest mateix sentit, Selva apunta que les plataformes ecologistes volen donar una imatge de Begur que no correspon a la realitat.
No, aquest encarnissament que tenen de que nosaltres anem a destruir el territori. Jo una cosa sí que diré, més que me pugui estimar jo el meu poble i que m'agrada cuidar el meu poble, perquè me l'estimo moltíssim, dubto que hi hagi ningú de les plataformes que s'estimi tan Begur com el pugui estimar jo. Per tant, cuidaré el meu poble tot el màxim que pugui. Però ells parlen d'un encarnissament que crec que no és real.
Finalment, l'alcaldessa assegura que les plataformes ecologistes fan molta fressa, però que sempre parlen dels mateixos sectors. defensa que és un encarnissament gratuït de l'Ajuntament.
Ara parlàvem dels contenciosos que té oberts l'Ajuntament de Begur per part de les entitats ecologistes. L'Ajuntament també n'havia presentat un de contenciós contra el Pla Director Urbanístic, el Pla de Protecció de la Costa Brava, perquè, sobretot per tres sectors que el pla protegia i que ells creien que les llicències s'havien de donar perquè, si no, tindrien indemnitzacions milionàries. S'haurien de pagar indemnitzacions molt grosses per part de l'Ajuntament. Doncs bé, ara l'Ajuntament de Begur ha arribat a un acord amb la Generalitat i ha aturat el recurs contenciós administratiu que havia obert contra aquest pla director.
Ara fa un any l'Ajuntament de Begur va anunciar un contenciós administratiu contra el pla director. Ara han arribat a un acord amb la Generalitat i han decidit aturar-lo amb la condició de poder reunir-se i parlar-ne. Ho explica el Maite Selva, alcaldessa del municipi, a Ràdio Capital.
El contenciós, o sigui, no presentem res i ens sentem a parlar i encara no ens hem sentat a parlar. Serà en breu perquè hi ha un període també que nosaltres tenim per poder fer això, o sigui, no... I per tant ens van dir que ens convocarien a una reunió. Estem a l'espera d'aquesta reunió.
L'Ajuntament va posar el recurs per tres sectors concrets que el pla director havia desclassificat, com l'S5 Vancells. Maite Sala explica que són tres sectors en què ja hi havia convenis vigents signats abans del pla director.
Però realment hi són aquests convenis. Són vigents, no els podem treure així com així. Per tant, hem de complir amb les obligacions que componen al moment de que no compleixes un conveni.
Això vol dir que ara, amb la desclassificació dels sectors, els propietaris tenen el dret a demanar a l'Ajuntament el retorn econòmic dels acords. Aquest retorn tindria un cost d'1,5 milions d'euros per l'Ajuntament, segons l'alcaldessa, que assegura no saber si la Generalitat podria ajudar a pagar aquests diners. De moment, doncs, l'Ajuntament està pendent d'aquesta reunió.
I per cert que Maite Selva també ens va explicar que es tornarà a presentar a les eleccions, a les properes eleccions municipals, les del 2023.
Sí, exacte, així ho va explicar Maite Selva al Supermatí d'ahir.
Sí, si no hi ha cap canvi que m'ho impedeixi i continuo amb aquesta il·lusió que tinc, crec que sí que em tornaré a presentar a les eleccions del 2023.
Maite Selva és alcaldessa de Begur des del 2019, quan es va presentar a les eleccions com a cap de llista de Sempre per Begur, Esclanyà, Junts per Catalunya. Va pactar amb Tots per Begur i Esclanyà i Begur i Esclanyà UPM. Selva es convertia així en la primera dona en ser alcaldessa del municipi i substituïa el fins llavors alcalde Joan Loureiro. Així, Maite Selva se suma a la llista d'alcaldes del Baix Empordà que es tornaran a presentar el 2023.
I hem de lamentar la defunció d'un activista cultural de Palamós. És Josep Figueres i Ullastre, segons el diari de Girona. Va morir dilluns als 96 anys. Falgueres va participar en la fundació de la Casa de la Cultura i de la revista La Proa. Per què més se'l recordarà, Àlex?
També va col·laborar activament en diferents publicacions periòdiques, com és el cas de la revista del Baix Empordà, la publicació El Blet i el Blat, promoguda per Pere Trijueque, o les revistes de l'Aplec de Sardanes de Palamós o de l'Ateneu de Calonge. Té diversos llibres sobre experiències vitals: Vinque, la fàbrica de Palamós, El meu Sant Antoni, Poemari o Proverbis. Falgueres també va tenir relació amb Ràdio Palamós, guionant dos capítols de la sèrie Històries de Palamós, dedicats precisament a la fàbrica Vinque.
Doncs que descansi en pau.
Tota l'actualitat de l'Empordà és al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Ignasi Arbat, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Molt bé, i tu?
Bé, doncs avui amb masses coses, ja t'ho he dit.
Ai, espera't un moment, que t'estic tirant la sintonia pel mateix canal on mentres tu, i ara no te la puc baixar. Un segon, que ara ens tornarem a saludar. I ara, què tal, què deies?
No, res, que bon dia, que avui portem un grapat de coses, pel·lícules, sèries, escolta, no sé què passa aquest cap de setmana, que s'han posat així d'acord tots a estrenar moltes coses.
I també, també ens llevem amb la... Bueno, ens llevem, no, perquè és d'ahir a les 8 del vespre, però la bona notícia des de la Berlinale ahir, la victòria de la Carla Simón amb Alcaraz.
Sí, super, molt bona notícia, a més amb un jurat que té molt bon criteri, perquè havia l'Emanay Shyamalan com a president del jurat.
Ah, sí?
Vull dir que... Sí. Vull dir que molt, molt contents d'aquesta notícia i amb ganes de veure aquesta pel·lícula que n'arribi aquí.
I que és una pel·lícula en català, que sí. Sembla que en català no es pugui fer res i que no puguis tenir èxit, i no, sí que el tens.
Sí, això és un petit complex d'inferioritat que jo crec que té la gent que fa cinema aquí, perquè tu només has de veure el Gaudí. Quantes pel·lícules catalanes hi ha els Gaudí, parlades en català?
Exacte. Bueno, i els Goya, aquesta, que la majoria de premis tenien participació catalana, i ni una en català.
Correcte, sí. Per tant, potser que si no ho fem nosaltres en català, clar, és que no ho farà ningú.
Clar. Doncs escolta, mira, amb talent és capaç, una pel·lícula en català pot arribar als mateixos llocs on arriba una pel·lícula en anglès o en qualsevol idioma.
De fet, veiem pel·lícules daneses, veiem pel·lícules en qualsevol idioma del món, japoneses, vull dir, què passa amb el català? No es podem veure en català? Doncs evidentment, igual que qualsevol llengua.
Jo ahir pensava, quan vaig sentir a la ràdio la notícia, vaig pensar una cosa que em va fer explotar el cap i no hauria de ser, però vaig pensar... Clar, aquesta gent han vist la pel·lícula en català. I no és que s'hagi doblat, és clar, han vist en català subtitulada. Vull dir que hi ha gent que més enllà de Catalunya el català no és corrosiu. Vull dir que es pot exportar el català i no passa res.
Correcte, sí.
Molt bé, doncs va, comencem amb les estrenes d'aquest cap de setmana. Amb el bajón una mica, perquè et preguntaré, hi ha alguna estrena en català?
No, per això se'ns serviria gairebé cada setmana, eh?
Sí.
Desgraciadament.
Aviam, la primera estrena, com es diu?
La primera estrena és Coda, los sonidos del silencio.
I sona així.
Sí! ¿Te da vergüenza? Bueno... La gente a la que le asusta...
Què tal? De què va això?
Va, això és una pel·li collonuda, ja t'ho dic ara, eh? Sí. Estàs... Va, és fantàstica aquesta pel·lícula. És una de les 10 nominades als Òscar. Val? El que passa és una pel·lícula que curiosament no se n'ha parlat molt, l'hem sentit parlar de moltes altres de les que estan nominades, i per mi és de les meves favorites. Jo et diria que fins i tot, o sigui... A mi m'agrada molt Dune, segurament és la meva favorita, però dintre d'aquesta línia de pel·lícules hi ha de més independents o de pressupostos molt més modestos, sense cap mena de dubte, em quedo en Coda. És una pel·lícula que ens parla de la història d'una família que són pare, mare i dos fills, ja són grans, perquè ell està en l'últim any d'institut i ell ja ha acabat l'institut i està treballant amb el seu pare, que és pescador. La característica que tenen és que són sords, almenys tres d'ells, perquè la filla és l'única que no és sorda. Aleshores, veurem una mica com funcionen en comunitat, perquè tenen una comunitat, ells mateixos s'han aïllat, o sigui, no intenta posar aquest retrat d'una comunitat que rebutja, sinó que sí que és veritat que el problema de comunicació, perquè són sords, i el fet de tenir una filla que els hi fa de... Bueno, és la que es comunica amb la comunitat, fa que ells... s'hi apartin una mica de la comunitat. Uh-huh. Aleshores, la comunitat ni s'hi acosta, ni ells tampoc. Uh-huh. Aleshores, tot això comença a canviar quan ella, fa 17 anys, té un talent per cantar que és espaterrant. Ella és l'Emilia Jones, que és una de les protagonistes, bueno, la protagonista, la germana de la sèrie L'Open Key que veiem a Netflix. Doncs té ganes de marxar, o sigui, té ganes d'entrar en una acadèmia de cant, de fet s'apunta a la coral de l'escola, té un d'aquests mestres inspiradors que li ajudarà a treure el seu talent, i a partir d'aquí doncs veurem que, clar, la família diu, ostres, l'any que ve potser ens quedem sense la nena perquè se'n va estudiar fora, potser que ens comencem a espavilar i que fem així, una mica de comunicació amb la comunitat, etc. I d'això la pel·lícula, bàsicament. Molts temes, però està superbé la química que tenen, tot.
Ara estava mirant que l'estrena d'aquesta pel·lícula aquí a les sales d'aquí és bastant limitada, de fet no veig ara mateix que ni que l'hagin de fer ni a l'Arinco, com a sales comercials, ni a l'Arinco ni a Platja d'Aro, però sí que estava veient que el cap de setmana que ve la fan al cinema de Palafrugell, al Cineclub Garbí. Tot el cap de setmana fan de diverses projeccions de Coda, Los Sonidos del Silencio. Per tant, aquí s'hi ha d'anar, no?
No, obligatòria. Sí, sí. Jo són d'aquelles coses que no acabo d'entendre, no? Dius, per què l'estrenen en tan poques sales? Si, a més, és una de les nominades als Òscars, és una pel·lícula que té possibilitats, uns premis importants, i és una pel·li que és collonuda, a més. Vull dir que...
Doncs ja sabeu, ja tenim plans, si la trobem en algun lloc per aquest cap de setmana, i si no, el cap de setmana que ve, a Palafrugell. És una de les candidates, per tant, a l'Òscar, perquè jo vaig tatxant les pel·lícules, i n'hi ha algunes que encara no s'han estrenat, no? Candidats a millor pel·lícula o què?
De les 10 estan totes estrenades,
sí?
Ja.
A veure, deixa'm mirar... Deixa'm mirar quines he vist, perquè l'altre dia vaig anar a veure, com es diu aquesta, El Callejón de las Almas Oscuras. Et vaig preguntar si feia Belfast o El Callejón. El cos em demanava una cosa així més fosca. I em va deixar amb mal cos, també t'ho dic.
Ja, sí, sí. Bueno, veus, Belfast t'hagués deixat amb cos.
Sí, sí, ja, no en tinc cap dubte. Però, mira, no sé, necessitava una cosa així més. Clar, Callejón de las Almas Perdidas, Don't Look Up, Dune, Drive My Car, Belfast, Licorice Pizza, El Poder del Perro, West Side Story, King Richard i Coda. Ui, King Richard, ja me'n recordo quan en vam parlar.
Sí, sí, de les germanes Williams.
Sí, 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 tenia molt bona pinta, diguem si encara la puc recuperar. Molt bé. Doncs això, no tenim cap altra estrena destacada, sigui com a candidata, no? La següent és una pel·lícula d'un aspirant a l'Oscar, també, però no és aquella concreta, no?
Ah, exacte, que és Muerte en el Nilo, de Kenneth Branagh.
Muerte en el Nilo, que sona així, un segon, perquè estic carregant el tràiler. Sona així.
Señoras y señores, recibamos a los recién casados, Simon Doyle y señora. Madre, debes conocer a Hercule Poirot.
Mi enhorabuena, madame.
Merci.
És el mejor de ti.
En vam parlar la setmana passada, fa dues o tres setmanes, quan es va estrenar Belfast, que, clar, Belfast és un tros de pel·lícula dirigida pel mateix director de Muerte en el Nilo i l'actor, que fa d'actor, no?, el Kenneth Branagh.
Sí.
I que la pel·lícula anterior que havia fet sobre Agatha Christie, que era l'assassinat en l'Orient Express, que no valia res. Aquesta millora o què?
No l'he vist encara, però jo crec que la cosa anirà del mateix pal. Sí que no valia res, però va tenir un èxit. O sigui, va funcionar en taquilla i per això van dir, va, doncs en farem una altra, que és aquesta Muerte en el Nido. Les crítiques són mixtes, eh? Per tant, no és allò que tampoc hagi agradat a tothom, per el que he vist de Rotten Tomatoes, o sigui que hi ha una mica de tot.
Bueno, un 64, digne, no?
Sí, sí, bueno, però clar, i, no sé, això és com, mira, te la jugues una mica, no? Que pot ser que t'agradi o no.
Sí.
Ara sí, em dius que no et va agradar l'anterior... Jo ja no sé. Perquè és una mica més del mateix. De fet, aquesta és una pel·lícula que està feta abans de Belfast, perquè són d'aquestes que se n'han anat endarrerint a conseqüència de la pandèmia. Belfast va ser una pel·lícula que va fer el Kenneth Branagh durant la pandèmia, és a dir, la va escriure a casa seva mentre hi havia el confinament i llavors la van acabar rodant. Que passa, doncs, per aquestes circumstàncies, que són pel·lícules moltes que s'han posat a la nevera i que ara estan començant a sortir, moltes d'elles, doncs han fet aquesta cosa estranya que les dues pel·lícules de Kenneth Branagh hagin coincidit amb poques setmanes de diferència. I en aquest cas, doncs, és el mateix. O sigui, tens a Kenneth Branagh fent d'Hercule Poirot, i basat en la novel·la, el personatge d'Agatha Christie, i tens tota una sèrie d'actors i actrius superconeguts, com Gal Gadot, Letitia Wright, Armie Hammer, Annette Bening, Tom Bateman... un fotimer d'actors que segurament tots els reconeixereu la cara, que formen part d'aquests possibles sospitosos d'aquest viatge en el Nil durant aquestes vacances, en què l'Hercule Poirot haurà d'investigar en aquest cas l'assassinat d'una jove pubilla que ha heretat alguna coseta i mira... I...
També et dic que no em va agradar l'anterior, però segurament vagi a mirar aquesta, perquè tot el que és així... misteri lleuger, no? Seria això una mica.
Sí,
doncs,
sí.
Està bé.
Sí, però a més, és que tenen molts seguidors. O sigui, el tema de Agatha Christie encara funciona superbé. I sí. És una pel·lícula, doncs, de pressupost alt, o sigui que segurament estarà ben feta. Té la música de Patrick Doyle, no? Com sempre en les pel·lícules de Kenneth Branagh. Bueno, que té licients importants per veure-la.
Molt bé. Doncs Muerte en el Lilo, que aquesta sí que, a diferència de l'anterior, a diferència de Coda, sí que té una estrena amplíssima a totes les sales del país, o sigui, de la comarca, i a més, també hem de dir que el cap de la setmana que ve es podrà mirar al cinema de Torroella, en aquest cas, al cinema torroellenc. A veure, jo crec que aquestes són les dues estrenes destacades. Les següents, La hija oscura i Flea, valen la pena?
Bé, sí, són algunes... Els podem despatxar ràpid, si vols, sí? Eh? Són pel·lícules que tenen algunes nominacions als Òscar. Per exemple, La hija oscura té nominacions a Olivia Colman i Jessie Buckley com a actrius.
Val.
I és un drama, eh? És un drama segurament d'aquestes que també us... O sigui, us costarà trobar-la a la cartellera, probablement. Que és la història d'una dona que mentre està a la platja i veu una mare jove i la seva filla, comença el seu passat, l'ataca i comença doncs, així a recordar quan ella va ser mare i les decisions molt difícils que va haver de prendre i les seves conseqüències. És un dramot.
Mm-hmm.
I llavors, Flea és una pel·lícula danesa, parlada en danès, per això t'he dit que també hi ha pel·lícules daneses, d'animació, que és una de les 5 nominades a la millor pel·lícula animada de l'any. I és bastant diferent a tota la resta, perquè o sigui, entre els productes Disney de llums i colors i fantasia i tal, trobem aquesta pel·lícula que és superrealista, amb una animació més aviat de tipus tradicional i fosca, que és la història d'un refugiat afganès i de la seva història personal. O sigui, és una història, en aquest sentit, bastant adulta i dura.
Molt bé, bueno, doncs animació, veiem si també... Ara, quan deies això de La hija oscura, pel·lícula més petita, clar, però amb actrius, ja ho deies, Olivia Colman, no? Em sorprèn que actrius que ara estan a tot arreu doncs, encara facin pel·lícules així petites que no tinguin tanta projecció.
Sí, sí, bueno, de fet és bastant típic, no? També tenim la Jessie Buckley, que és una actriu que recentment doncs, està... O sigui que l'estem veient en moltes produccions, i Alec Harris també en aquesta pel·lícula, vull dir que...
Molt bé. Doncs si voleu una cosa així més alternativa, doncs teniu aquestes dues pel·lícules. Ara anem a les plataformes, no? Perquè aquesta setmana ja feia dies que les plataformes estarien una mica abandonades, però sembla que cap de setmana arriben coses molt destacades.
Sí, arriben sèries i una, per exemple, és aquesta Space Force segona temporada.
I de què va?
Doncs no sé si... La primera tu l'havies vist, la coneixes
No em sona gens, la veritat. Ah, no, sí, clar, i tant. Era allò... Una mica, com es diu això, The Office, una mica...
Sí.
Acostant-se a The Office, de fet, l'actor és el mateix, no? Però tot el que fa a l'àmbit militar dels Estats Units.
De fet, no només l'actor, l'Steve Carell, és el mateix, sinó que el creador de The Office, el Greg Daniels, també és el creador d'aquesta sèrie. Sí. És el mateix equip.
Sí, el que passa és que no m'ha cridat mai ni mirar The Office, ni mirar... Quan vaig veure el tràiler, no m'hi vaig posar mai.
Bueno, aquesta pel·lícula és que és una sèrie i a mi m'encanta, és molt divertida. Sí que és una comèdia rara, també t'he de dir, perquè argumentalment té coses estranyes, però trobo que la pel·lícula funciona. Això està basada una mica en la idea aquella de Donald Trump de fer una agència militar que competís amb la NASA.
Sí.
Doncs ells ho porten a la realitat, no? És a dir, ells s'inventen aquesta agència, que és Space Force, que el que fa és això, missions espacials, però de caràcter militar a dintre de l'espai. I aleshores veiem que van a la Lluna i, bueno, doncs, o fan pràctiques, perquè de fet es passen tota la primera temporada fent pràctiques o fabricant coets que no van enlloc, que és un desastre. Veiem que hi ha una competència a l'espai amb la Xina, és això bastant divertit. Hi ha també aquesta competència, aquesta carrera especial d'assentar una base a la Lluna amb els xinesos i veiem com es preparen militarment. I, bueno, de fet, és una paròdia de tot, perquè també doncs, hi ha un tipus que es dedica a community manager, no? Que es dedica a fer publicitat de l'agència, a les xarxes socials, i tots són bastant cafres. Aleshores, el director, que és l'Steve Carell, sempre pren les pitjors decisions possibles. I, a més, això es barreja amb una trama de la seva ex-dona, que és la Lisa Kudrow de Friends, i el personatge de la seva filla. I també tenim aquí, doncs, tot el càsting, la veritat és que funciona molt bé.
Entreteniment, sense pensar gaire més, no? Allò, entreteniment...
Sí, però amb certa crítica...
Hi ha crítica, també.
Sí, sí, sobretot amb el tema de l'estament polític. Ja t'he dit, com que tot això surt una mica d'aquestes idees de Trump, aquí també hi ha bastant d'això. I tenim també el John Malkovich, que és coprotagonista de la sèrie, vull dir que... Superbé, no?
Molt bé, doncs mira, Space Force no m'hi he posat mai, però igual m'hi poso. Clar, ja és la segona temporada que s'estrena ara.
Vull dir sí,
que
sí, podria recuperar la primera.
Molt bé. Va, una altra estrena, en aquest cas anem a Amazon Prime Video, no?
Exacte, que és la meravellosa senyora Maisel, quarta temporada.
I sona així.
Can we talk business? Of course. So, past is behind us. Shy who? One less what? Fuck him.
Aquesta sèrie, l'he vist allò que entres a Amazon i sempre l'he vist i mai m'he posat a mirar-la tampoc i sempre penso que m'agradaria.
Jo crec que sí, és que és molt bona la sèrie. Mm-hmm. Està molt, molt ben escrita. És el, bueno, aquest matrimoni format per Amy Sherman Palladino i Daniel Palladino, que havien fet fa molts anys una sèrie que es deia Les xiques Gilmore.
Sí.
I es caracteritzava per ser una sèrie que tenia uns diàlegs espectaculars, molt i molt bons. I aquesta parella treballa molt bé i escriu molt bé. I ara aquesta és la seva darrera sèrie, que ens explica la història està ambientada als Estats Units als anys 50, crec, a finals dels anys 50, i és la història d'una còmica, una còmica dona que té família i s'acaba de separar i no sap exactament què fer amb la seva vida en aquell moment, i aleshores, sense voler-ho, perquè té aquesta capacitat còmica, doncs acaba amb una nit així borratxa en un club d'aquests de la comèdia, no?, en què surten monologuistes i tal, i allà fa un monòleg i, bueno, allà una de les que treballa en aquell club veu, hòstia, aquesta tia té talent, en sap, comunica, i els diàlegs que fa són molt bons, aquests monòlegs. Uh-huh. I a partir d'aquí veurem com ella es va fent aquesta carrera una mica sense voler-ho, perquè tampoc té la intenció ella de dedicar-se a això ni molt menys, no? Però veurem a poc, a mesura que van avançant les temporades, com de fer aquestes coses com una afició, al final s'acaba convertint en una professió. I veus com, també, el fet de ser dona, doncs, que és l'única dona que es dedica a això, la seva representant és boníssim, el personatge de la representant, que és una còmica, que és l'Alex Borstein, que no en té ni idea de fer representant ella tampoc. I aleshores va aprenent una mica sobre la marxa. Veiem doncs, la dinàmica que té amb el seu pare, perquè s'ha separat i ha d'anar a viure a casa dels pares, que estan una mica allà mateix. Veiem la relació també amb el seu ex. No sé, està molt bé. I ella, la protagonista, és la Rachel Brosnahan, que està supernatural, estupenda, vull dir, és perfecta, està molt bé la sèrie.
Molt bé, doncs aquestes dues grans recomanacions, i encara ens queda una altra sèrie, que és Apple, no?
Sí, una sèrie d'Apple que s'estrena aquesta setmana, dirigida per Ben Stiller i que es diu Separación.
Adelante, siéntese.
Me llamo Mark S.
Me llamo
Kelly R.
Això és una cosa curiosa. Aquí no parlem ja de comèdia, sinó una cosa una mica més dramàtica. Està protagonitzada per la Mascot i la Patricia Arquette. I ens parla de la història d'un protagonista, que és la de Mascot, és Mark Scott, que dirigeix un equip a una empresa, i els treballadors es sotmeten a un procediment quirúrgic que separa els seus records, o sigui, els records que són de l'àmbit laboral i els de la vida personal. I d'aquesta manera, tu, quan estàs a la feina, tu estàs treballant aquí, doncs no recordes res de la teva vida personal. Només tens els records de la vida laboral. És xungo, eh?
Molt.
Clar, doncs aleshores això crearà, evidentment, una mena de dubte moral, no? I, bueno, tot aquí veurem doncs el misteri, tot això envoltarà tota una sèrie de misteri, bueno, no ho explicarem gaire perquè es va desenvolupar la sèrie, però la premissa seria una mica això.
Ah, bueno. Carai, jo ara no sé com actuaria, si ens haguessin de canviar si ens haguessin de fer això a nosaltres en la vida real.
Sí, sí, no, que te diuen aquí, quan tu entres a treballar aquí, doncs aquí separem els records i no recordaràs res de qui ets, no?
Bueno, mira, escolta.
És una manera també així filosòfica de descobrir-se tu mateix separant-te de qui ets tu, perquè clar, és un tema, bueno, que dona que parlar.
Sí, sí. Molt bé, doncs, i ara això m'ha sorprès, aquesta propera estrena. Aviam, digues com es diu.
La matanza de Texas.
La matanza de Texas. Però què vol dir que la matanza de Texas arribi ara a Netflix?
Bé, això és, bueno, deu ser una continuació, entenc jo. És una seqüela de, bueno, una seqüela que ha fet Netflix, en aquest cas, de la famosa pel·lícula dels anys 70 de Tom Hooper.
Sí.
Vull dir que el que passa que és estrenada directament a plataforma i recupera algunes de les coses que vam veure a la pel·lícula original. Això, ja t'he dit, arriba a plataforma, per tant salta en aquest cas directament al cinema. A darrere hi ha estat Fede Álvarez, que és un director que ha treballat també en terror. Em sembla que ha fet la primera No respires, la segona no la va dirigir ell, però estava també com a productor d'aquella pel·lícula. I en aquest cas agafa un dels personatges. Bueno, ens trobem en aquest cas, doncs, un personatge i els seus amics que viatgen a un poble de Texas, que volen allà muntar un negoci molt guai i molt divertit, però tot, diguéssim, se'n va a Norris quan acaben molestant, sense donar-se en compte, a Leatherface, no? Que és aquest assassí en sèrie que destripa les persones i es posa la pell al damunt. Que està basat en fets reals, aquest personatge, eh? Vull dir que està basat en el personatge de Dean, que era un assassí real que feia això.
Però per què hi vas? Ja saps que et pot passar.
Clar, no vagis a Texas.
No
això,
vagis a Texas, això, sí, la matanza de Texas. Està bé, sí, de qualsevol altre lloc.
I aquí apareixerà una de les supervivents, bueno, que ha fet l'única supervivent de la massacre de la pel·lícula original del 73, que es vol venjar del que li va passar.
Ah, mira, això és interessant.
Sí, això és més interessant, sí, perquè bueno, jo la matança de Texas, sobretot el que recordo és el plànol final, no? Bueno, suposo que no és cap spoiler, no?
No,
l'any 73, però el plànol final del tio amb la serra mecànica, no? Que és supericònica aquesta imatge, el Leatherface, anant a darrere de la noia i perseguint-la i ella fugint corrents, no?
Bueno, doncs mira, un clàssic que torna ara a Netflix.
Sí, ha tingut moltes pel·lícules, versions, remakes, sí. Prequeles. Bueno, sí, doncs sí. Ara tenim una nova continuació.
Molt bé. Escolta, i aquesta setmana és que hem vist això. Ai, calla, que ho tinc en espanyol latino. Ai, no, ara. Ai. Ara m'ha fallat això, no? Això és el Doctor Strange in the Multiverse of Madness.
Sí, home.
El tràiler.
El tràiler aquesta setmana, ostres, uau.
Sí, oi? És l'únic que es pot dir després de mirar aquest tràiler.
No, no, serà collonant aquesta pel·lícula. Jo li tinc moltíssimes ganes. A més, moltes. Tenim aquí el Sam Raimi dirigint i, bueno, del que estem veient serà una autèntica bogeria. Ens estan arribant tota una sèrie d'informacions que com siguin veritat, ho fliparem molt.
Jo no vull saber res d'aquestes informacions que estan arribant, perquè no vull, no vull cap spoiler. I ja, sí. Ja veig que està corrent molt la trama de la pel·lícula i,
sí.
I crec que me'n menjaré algun.
Pinta, hi ha algunes pistes, o sigui, veiem una mena de robots que s'assemblen a Ultron, mitja barreja amb armadura d'Iron Man, per tant, podríem veure, no sé si Iron Man o alguna possible versió d'Iron Man en aquesta pel·lícula, i el que s'està dient, i que jo crec que aquest tràiler ja ens ha confirmat, és com que això és el multivers de la bogeria, i que, per tant, qualsevol cosa que haguem vist anteriorment a Marvel, encara que no formi part de l'univers Marvel pròpiament dit, pot aparèixer aquí. Ja ho vam veure doncs, amb la pel·lícula de Spider-Man, no? Que apareixien els altres Spider-Mans de doncs, Tobey Maguire, l'Andrew Garfield, no? Que havien fet pel·lícules de Spider-Man abans. En aquesta podria fer una mica el mateix amb els mutants dels X-Men. O sigui que potser podríem veure el que sí que sembla, perquè jo li he reconegut la veu, és el Patrick Stewart que feia sí. La veu de Charles Xavier.
Sí.
Jo crec que aquest sí que... Això no és ni spoiler perquè surt el tràiler, la veu de Patrick Stewart és molt reconegut.
Està clar. Bueno, doncs mira, escolta, 6 de maig, abans han de venir algunes altres estrenes d'aquest univers friki destacades, com Batman, que a mi em fa una mica de por, aquest Batman, ja en parlarem la setmana que ve.
Fa por. Una mica, sí. Jo, el director m'agrada, però el que estic veient no sé si m'agrada tant.
Bueno, ja en parlarem la setmana que ve i l'altra. Ignasi, que vagi molt bé, que vagi bé el cap de setmana.
Una abraçada.
Adéu. Acabarem el supermatí d'avui fent un últim repàs a la previsió del temps amb en Marc Vila.
Avui i demà divendres tindrem un temps molt suau. Estem parlant que la jornada d'avui dijous es planteja com una primavera avançada amb temperatures que ens deixaran gaudir d'un matí molt poc fred i un migdia molt suau. El cel es presenta una mica enterbolit de núvols alts i mitjos, sobretot la primera meitat del dia. Però això no serà impediment perquè les temperatures màximes de la comarca arribin i alguna fins i tot passi dels 20 graus.
El supermatí torna demà a les 8 del matí, com cada dia. Mentrestant, recordeu que podeu trobar a la nostra pàgina web i a les nostres xarxes socials tota la informació del Baix Empordà. I recordeu també que aquest vespre torna el govern i oposició amb un debat sobre Palamós, amb l'alcalde i el cap de l'oposició de Palamós. Que tingueu molt bon dia i recordeu ara també, de seguida, la millor música del món que us porta l'Àlex Mata. Que vagi molt bé.